que ja hi som, a l'exclusiu digital. Fixa't quin canvi, tu.
Aquí no es para, eh?
No, aquí no es para.
Jo m'he canviat el jersei, ningú se n'ha...
Estàvem parlant de...
digital.
De Gladiator, si és veritat, has posat un codi binari. Són uns i zeros. Uns i zeros. Si sou a l'exclusiu digital, que sapigueu que de seguida regalem galetes, de seguida regalem aquest val de 30 euros per comprar al Capravo.
Pues mira, i deixa'm acabar de dir una cosa.
Endavant.
Perquè també volia... He de dir que també surt un altre actor molt famós ara mateix, que és Pedro Pascal.
Oi, com ens agrada.
Pedro Pascal.
Tot acaba amb Al, avui,
sí,
no?
Sí, és... Ells són Mescal i Pascal. Pedro i Pablo, com si fossin...
Espicapiedra.
Espicapiedra.
És una mica tipicoll, eh?
Sí.
Dueto còmico.
Una mica som... provoquen...
Som tu i jo.
Bastant comicitat, he de dir, perquè... Ostres, jo tinc la sensació que tots dos, que són molt bons actors, tots dos, Pol Mescal, em preguntes per Pol Mescal,
sí,
actoràs a pel·lícules com After Sun, aquí no. O sigui, aquí està desubicat. Oh. El trobo desubicat, trobo que no és per ell, que està una mica, no sé com he caigut aquí.
Vaig a buscar-lo, perquè ara no l'hi sé veure.
He posat molt catxes.
És el protagonista també de la sèrie de Normal People, sí, no sé si l'has vist.
Absolutament. Era l'actor de l'any passat, va
és
ser la gran revelació.
És aquest senyor, també.
Sí, sí, no.
No, no.
S'ha posat molt catxes, i el tio va ensenyant tauleta.
28 anys només, criatura.
Sí, és molt jove.
No, aquest és una bèstia, a part, el que passa és que jo crec que no és la seva pel·lícula. I Pedro Pascal encara l'he trobat més desubicat.
Oh.
Pedro Pascal està una mica... Oh. Per on se sale de aquí? Jo vull tornar a abraçar Grogu i no vull estar més ja entre lleons. No m'agrada.
Pedro Pascal no pot estar desubicat.
Ja ho veuràs quan vagis a veure.
Em diguis això.
Mira, Carot, jo anava amb molta bona voluntat, eh? Moltes ganes, a mi Gladiator... Tampoc és la meva pel·lícula favorita de tots els temps, eh? Però sembla una pel·lícula... Ostres, està molt bé, no? La
sí,
primera Gladiator.
Oi?
Aquesta és que, de veritat... És una repetició, no hi ha allò, una cosa original, anem a buscar uns nous camins, són nous personatges, que els hi passin altres coses, no, els hi passen el mateix en aquests del que li passava a Russell Crowe. Aleshores, bé, crec que ha estat una cosa molt de... No sé si d'enduleria, o d'anar sobre segur, no ho sé, però jo et dic que per mi és una pel·lícula fallida quan la compares amb la primera, sens dubte, i per si mateixa, doncs sí, és un espectacle que crec que no defraudarà, qui busqui això, però amb poca exigència.
Un espectacle amb poca exigència, el que necessito pels diumenges a la tarda, també t'ho dic,
Allò, si t'adones una mica, tampoc passa res, no?, si fas un cop de cap.
Va, segona sèrie que recomanem avui amb la Sílvia, Mamen Mayo.
Cuando un familiar fallece, es habitual que surjan tensiones entre sus herederos, y es entonces cuando yo entro en acción. Soy Mamen Mayo, mediadora.
Tenéis un nuevo caso.
Hay que saber traducir los deseos de un heredero al idioma del otro.
També ens toca de prop, eh?
Doncs sí, és la primera sèrie original de Sky Showtime a Espanya i té un segell supercatalà. Per això ens toca de tan a prop.
Català?
Sí. Mira, està protagonitzada per Sílvia Abril i Pablo Capuz. A Pablo Capuz segurament el recordareu pel seu paper de Rai, que és el noi pijo a Merlisa Pereaude. Clara Sanz, que darrerament està a tot arreu, fins i tot a Celeste, que n'hem parlat fa un momentet, amb un paper bastant similar. També va sortir a Cardo, a Vestides d'Azul, i està creada per Eduard Sola, que també ha estat creador de Querer, o sigui que també està a tot arreu.
I guionista de Casa en Flames.
Exactament.
Ah, també,
Sí. O sigui, catalaníssim tot aquí, I Miguel Ángel Faura, que també és català, nascut a Barcelona. O sigui...
De veritat, Més català i surt amb barretina, aquesta pel·lícula.
Això, com a Celeste, també va una miqueta de diners, Mamen Mayo, que ho hem sentit, i la interpreta Sílvia Abril, dirigeix un departament que forma part d'un gabinet d'advocats i que es dedica a la mediació. Concretament, intenta resoldre els conflictes d'interessos quan en una família hi ha disputes pel que s'ha de repartir després d'una defunció. Lo típic, que mai és fàcil, mai.
Però sempre aquí, és un drama,
La Mamen fa ús de la intel·ligència emocional per resoldre els conflictes entre els hereus amb la intenció de no anar mai a judici. En aquest sentit, això de la intel·ligència emocional fa pensar una miqueta en Paquita Salas. No és Paquita Salas. No fa tan riure. No és tan excèntrica, és molt més canònica, això sí.
Quina pena.
El tractament aquest dels problemes, tenint en compte els sentiments dels familiars i posant-hi un toc d'humor, doncs, en aquest sentit, sí que ens faria pensar una miqueta en Paquita Salas. Hi ha una herència a cada capítol, hi ha pisos, fons d'inversions, una cabana en un bosc, un manuscrit d'èxit, una relíquia sagrada... coses d'aquestes que estan en disputa i que Mamen Mayo doncs, posa al seu lloc perquè els hereus de tot això doncs, no es matin entre ells. És una bona combinació de comèdia i drama familiar, però adverteixo que no és Paquita Salas, eh? No espereu Paquita Salas, que no ho és.
No us espereu perquè aleshores decepcionen, no és això.
Exacte, no és això. Té 8 capítols de mitja hora, que passen bastant ràpid, i dilluns que ve la trobareu completa a Sky Showtime. I una cosa bastant important és que teniu l'oportunitat de veure'n els dos primers capítols en pantalla gran, que això fora de festivals no sempre és fàcil, i ni més ni menys el fenomen, o sigui, pantallot, so extraordinari. La preestrena és demà a les 9 del vespre, el fenomen, l'entrada és gratuïta, però això sí cal reservar-la a través del web de serializados.com.
Que si no després ja plos, eh? Serializados.com, de fet.
Exacte.
El fenomen, eh? Podeu veure en pantalla gran aquests dos primers capítols. La resta, 8 capítols de mitjoreta a Sky Showtime i dilluns els trobareu tots sencers. Segona proposta cinematogràfica del Monti és una pel·lícula catalana, també, un musical. Un musical?
Un musical.
Que parla sobre el dol i la mort. Es diu Polvo Serán.
Mi madre ha decidido matarse en Suiza.
He tenido un mal papel en esta comedia. He cuidado mi Berkel, he vivido sin...
Aquesta que canta és l'Àngela Molina.
Flipant.
Aquesta que canta és l'Àngela Molina, que està meravellosa, està increïble, la pel·lícula.
M'estàs deixant amb el cultor.
Sí, no, és que aquesta pel·lícula, déu-n'hi-do, el cultor que et deixa. Portem una temporadeta que estem veient diverses pel·lícules que parlen sobre la mort, l'acompanyament i les cures, de l'habitació del lado de l'Almodóvar a los destellos de la Pilar Palomero, n'hem parlat aquí. I també hem entrat en un moment en què s'estan estrenant musicals bastant peculiars, no? Bastant insòlids, i fets directament pel cinema, eh? No adaptacions de Broadway, etc. I recordo, doncs, el Joker, no? El Joker, la segona part del Joker, que era un musical.
I tant.
I que...
No l'he vista, eh?
Va deixar molts culs torts pel camí.
Sí,
jo sóc fan, però va deixar molts culs torts pel camí.
Jo li vaig dir a tothom, no?, que el Monti va dir que si saps què vas a veure, perquè clar...
Si ho ha dit el Monti,
escolta, això va a missa, eh?
Estem tardant.
Penses tu.
Però també hi ha altres, eh? Per exemple, d'aquí una setmana s'estrenarà una pel·lícula que està... a tots els pronòstics, totes les quinieles per estar en els Oscars, que és Emilia Pérez.
Aquesta sí que li tinc ganes,
és
de veritat.
És esplèndida i també és una combinació de coses que si te l'expliquen, aquest tio s'ha tornat borratxo, que s'ha tornat boig, m'està explicant aquí una cosa que no puc finançar de cap manera. M'imagino les reunions amb els productors de Jocs Odiar quan van a proposar fer Emilia Pérez. Una mica el mateix que deu haver fet Carlos Marqués Marcet, el director d'aquesta pel·lícula de que parlem ara, que és Polvo Serán, que me l'imagino anant a parlar amb el Tono Folguera, seu productor habitual, i dir-li, mira, Tono, tinc una idea.
Tono, no, la frase és Tono, te comento. Tono, te comento.
I Tono explotant-li al cap, un pató Tono, si ens estàs escoltant. Polvo Serán és un musical que gira al voltant de l'eutanàsia. Tela, així d'entrada, eh?
Hòstia, collons, eh?
És la història d'una parella que s'estima allò... Saps allò que deia la... Crec que era Rocío Jurado, Fuerza de los vientos y el ímpetu de... No, la Fuerza de los mares y el ímpetu del viento.
Exacte.
Doncs ells s'estimen d'aquesta manera, molt fortament. Ella té una malaltia terminal, ella és el personatge que fa Ángela Molina, i vol marxar abans de que el dolor sigui insuportable, i ell, el marit, que fa el xilè Alfredo Castro, actoràs també, decideix que no vol viure sense ella, que l'acompanyarà a Suïssa, i faran aquest viatge junts, aquest viatge sense retorn. Davant d'aquest conflicte hi trobarem uns fills... que, clar, quan els diuen la notícia, hem sentit el tall de veu, com una de les filles diu... Bueno, es anuncio que mi madre se quiere ir a Suïssa, morir.
Qui és la filla?
Aquí, una altra actriu magnífica, es diu Mònica Almirall, no ha fet mai cinema, però està curtidíssima al món del teatre, fa moltíssim teatre. De fet, fins fa res estava al TNC amb Vosaltres les Bruixes.
Ui, tant!
Aquesta obra. Doncs la Mònica Almirall és la filla gran, la filla petita, que és la filla que més surt, perquè després hi ha dos fills més que s'incorporen a la pel·lícula, però ella està tota l'estona, diguem-ne, com a tercer vèrtex del triangle. I està, vull dir, posa't al costat d'Àngela Molina i d'Alfredo Castro, i sense haver fet mai cine. Està magnífica. És un descobriment del Carlos Marqués Marcet, que dius, xapó, Carlos. I aquesta és una pel·lícula que, d'alguna manera, el Carlos Marqués Marcet, amb altres pel·lis com Els dies que vindran o 10.000 quilòmetres, doncs ja ha tocat molt bé aquesta cosa del costumisme, no?, de la quotidianitat. Ho ha tocat molt bé. Aquí s'allunya bastant perquè aquesta quotidianitat està tota l'estona salpebrada de números musicals, d'aquí ve el musical, que estan fets de coreografies de dansa contemporània fetes per la Veronal, la companyia de Veronal.
Sí, tant.
Doncs són els que s'encarreguen d'aquestes coreografies que d'alguna manera expressen visualment el que les paraules del personatge d'Àngela Molina no arriben. hi ha una sèrie d'emocions que el personatge d'Àngela Molina, que està malalt, com hem dit, doncs no pot expressar, i serveix per expressar tots aquests sentiments i totes aquestes emocions. La barreja, d'entrada, dius, hòstia, això és hipnòtica. A mi la pel·lícula m'encanta. Em sembla una pel·lícula... No és per tothom.
Però genera angoixa, tristesa?
Genera tristesa, però també hi ha molt sentit de l'humor. Sobretot el personatge... Que el personatge d'Àngela Molina fa molta gràcia en alguns moments, amb tot el drama que està patint, però té algunes sortides que són molt gracioses. Algunes d'elles afegides per l'actriu, improvisades en plató.
Ah, sí, eh?
Sí, això el Carlos ho explica. I jo crec que el conjunt, el resultat, és molt estimulant, és molt diferent a tot, i segurament no és per tothom, però segurament a qui li agradarà molt. A mi m'agrada molt.
Doncs ja ho sabeu, aquesta recomanació aquesta sí que és fervorosa, aquesta recomanació,
sí,
del
moltíssim.
Monti. Paul Bosseran, entenc que és a cinemes a partir de divendres?
Efectivament.
A cinemes a partir de divendres.
La pel·lícula que va guanyar un premi al Festival de Toronto. Vull dir que té premi...
Tabalada,
es va parlar molt del Festival de Venècia, de Pedro Almodóvar, però aquesta pel·lícula també va guanyar un premi internacional a Toronto. Per tant, també tinguem en compte.
La tercera sèrie que recomanem avui és Hermanas hasta la muerte.
It's gonna be all right. Are we sure? After everything that happened, things are finally looking up.
Raise me in!
You ever think about what we did?
Hermanas hasta la muerte, que està a punt de tornar amb la segona temporada, oi?
Sí, sí, aquesta és la que jo recomano fervorosament, també. Torna demà. És divertidíssima.
Aquesta és fervorosa, també, de la Sílvia. Vinga.
La primera entrega va ser una de les grans sorpreses del 2022. Ha trigat una miqueta a tornar, però és una comèdia negra irlandesa que està protagonitzada per cinc germanes, una de les quals està casada amb un individu detestable. Aquí anomenen malparit. Tota l'estona, no ho dic jo, ho diuen elles, el malparit per aquí, el malparit per allà. La sèrie arrenca amb ell de cos present i a partir d'aquí ja sabem que aquest individu és mort, és la primera escena, no estic fent cap gran spoiler. Comencem a veure com n'és de malparit i les maquinacions o les peripècies de les germanes per intentar treure's el del mig, perquè no només està amargant la vida de la seva germana, és que amb elles, quan pot, les puteja constantment. O sigui, tot és contra ell, menys la dona que està casada amb ell i que el pateix, no?, diguéssim. Estan liderades i protegides per la germana gran, interpretada per Sharon Horgan, que és també la protagonista de Catàstrofi, una altra gran sèrie que, si
boníssima.
No heu vist, és boníssima.
No està enlloc, no, Catàstrofi?
Doncs no ho sé ara mateix.
És boníssima, aquesta
Havia
sèrie.
Havia estat a Movistar, no ho sé ara mateix, és molt, molt bona.
És britànica, oi, aquesta sèrie?
Sí.
Sí, aquesta és irlandesa.
Irlandesa.
Sí, que igual s'enfaden una mica, si els dic.
No, està bé.
Però sí, sí, Catàstrofi potser no és irlandesa, ara no ho sé. Igual és anglesa.
Són anglesa, em sona,
sí?
Però tampoc voldria...
Sí. No, jo tampoc voldria. Allà, ella, tant a Catàstrofi com aquí, se n'encarregué també d'adaptar-la. Aquesta, en concret, és una versió d'una sèrie flamenca titulada Clan, que va triomfar molt, i mira, Apple la va comprar i li va donar a Sharon Horgan, perquè la veritat és que és una actriu i guionista i adapta les coses molt bé, i li queda tot una mica niquelat, que diuen, no? A part d'ella, la resta de les germanes us sonaran totes d'altres sèries angleses, segur. Potser a destacar Eve Hewson, que és la filla del cantant Bono Dudós, que també surt a La pareja perfecta. És la protagonista, la que no és Nicole Kidman, diguéssim.
És que em sembla fortíssim que jo a la Eve Hewson la conec i no sabia que era la filla de Bono.
Ah, sí, no, ella no em fa ostentació d'això, eh?
La coneixia com a actriu i dic, sí. És la filla de Bono.
Sí.
Diria que va debutar en una pel·lícula que el Loach, que ara no recordo el títol, però crec que és la primera pel·lícula que va fer amb Ken Loach, i ja es va explicar això exactament, que era filla de Bono, però que no, ningú sabia que era filla de Bono.
No se sap. De fet, va fer una altra sèrie que és Detrás de sus ojos, que va estar de número 1 de Netflix, d'aquesta és així una mica de misteri i tal, que va estar molts dies, i a partir d'aquí es va començar a dir, ai, és que és la filla... Jo tampoc ho sabia, també la coneixia com a actriu d'altres sèries i tal, i, doncs fa molt bon paper. Fa molt bon paper.
Fa molt bé aquesta noia. Fa de germana petita, oi?
Sí. No és la més petita de totes, eh?
Una altra.
A Hermanas hasta la muerte, crec que no.
La vaig veure fa temps i ara no recordo, eh?
Sí, fa 2 anys.
Ah, val.
Sí, és que té 2 anys. Però espectacular, és la interpretació de l'actor danès Claes Bang, que si no heu vist el Dràcula de Gatiss i Moffat, que és una versió de Dràcula així una mica còmica, bastant xula, que ell és Dràcula, doncs aquí és el malparit. i està fantàstic. És que el mataries tu, entraries a la sèrie a matar-lo tu. I aquesta segona temporada arrenca 2 anys després d'aquesta mort accidental, entre cometes, d'aquest marit maltractador. L'estructura és la mateixa. Veiem el present en què apareix un cadàver i es van intercalant flashbacks sobre les situacions rocambolesques que fan que aquesta persona mori i la implicació de totes aquestes germanes, no? I en paral·lel, igual que a la primera temporada, hi ha una trama detectivesca i les germanes estan en el punt de mira. La primera entrega sencera pel TV Plus i la segona arrenca demà amb 2 capítols i continuarà amb un episodi per setmana que la fa els dimecres fins a completar els 8 que té la temporada.
Mira que a mi en principi saps que no m'agraden aquestes entregues setmanals, però té el seu, eh?
I tant,
té la seva cosa.
I tant.
Així arribes dilluns i dius, ai, mira, dilluns m'ha posat aquesta, o dimecres m'ha posat l'altra.
Tens la sèrie de gairebé cada dia de la setmana, perquè a més les plataformes no són tontes. Ah, llavors, el dilluns de Max, el dimecres Apple ja llança algunes coses, Filmin alguns dimarts, divendres torna una altra vegada Apple amb la segona sèrie, que en aquest cas és el retorn de Silo, que és una sèrie de ciència-ficció,
ui,
sí, ja
boníssima.
En parlarem, que està molt bé també, i després Disney també dimecres, dijous i divendres de Netflix, per a molta gent, no? O sigui que tenim cada dia de la setmana, com aquell que diu...
Ens estem fent la tele.
Una
ens estem inventant la tele.
I penso que hem de tornar a editar el teleprograma.
Sí.
El TP. Home, estaria molt bé, eh? Totes les sèries allà llistades, m'encantaria. Va, darrera recomanació cinematogràfica d'avui d'en Monti, és un documental que ja teniu disponible a Disney+. Plus.
És un documental que a mi m'ha fet riure molt, m'ha emocionat, m'ha posat la pell de gallina. I m'ha fet voler repassar totes les pel·lícules on aquest senyor, aquest monstre, ha participat. És una pel·lícula que ja volia parlar la setmana passada, no vam tenir temps, però la porto avui perquè m'encanta. Parlem d'un documental dedicat al senyor que va crear això. També va crear això.
Ja sabem qui és, eh?
Mare de Déu, és que pell de gallina. I això també, això.
Va, més, per si algú no sap.
I això altre.
Home.
Hi ha un moment, hi ha un moment.
Això és de les músiques més terrorífiques?
Hi ha un moment boníssim. on expliquen el documental. La pel·lícula es diu...
Va ser John Williams, eh?
La música de John Williams està a Disney+. Plus. I hi ha un moment meravellós... Perdó.
Antonio, que la perdem.
On en John Williams i en Steven Spielberg recorden el moment en què Steven Spielberg arriba. És la primera vegada que treballen junts. I arriba a l'oficina, al despatx de John Williams, hi ha el piano, i li diu, què has fet? Doncs pues mira, tinc això, 2 notes.
És que fort. És terrible.
L'altre diu, però m'estàs prenent el pèl. És sensacional. Aquest documental... Bueno, una més. Posa una més. Aquesta és una de les favorites d'ell.
D'ell
mateix.
Home, és que és boníssima.
Sí, és que veus el documental, és que no n'hi ha de dolenta.
És que la veritat és que estàs sentint això i estàs somrient.
Sí,
perquè
sí.
Saps què és cada pel·lícula. És inconfusible.
Mm. I a més no has posat com les mítiques, no? Que si la marxa imperial, etc.
Ni la fanfària d'Indiana Jones tampoc.
És igual, però sabem que és John Williams.
Han sonat tant Indiana Jones com Star Wars, eh?
Quina era la d'Indiana Jones, la primera?
La primera, que era... A veure, pots recuperar la primera? La primera
que ha posat?
La musiqueta, sí. A veure si saps de quina d'Indiana Jones. Això és d'Indiana Jones i el Templo Maldito.
Ah, amic.
I la segona...
Star Wars.
Això és el tema de Yoda, que el documental explica que és el seu... El que més li agrada...
Sí, el que més li agrada, sí.
Sí, aquest tema. Aquest tema és
preciós,
Sí, és el tema d'Imperi Contraataca, de tota la trama aquella on el Luke Skywalker està en el planeta que no feu. I el planeta, això, Marc Garriga ho sabria, però jo no ho sé.
Marc Garriga, baixa.
Sí. El planeta aquell i estan, fent allò que fan, el Luke Skywalker i el Yoda.
S'està entrenant, no? Quan està entrenant.
Quan comença a descobrir els poders de Jedi. Bé, aquest documental És un tribut a un geni incomparable, és un cant d'amor. Hi ha un moment que això ho diu el Chris Martin, el líder de Coldplay, que surt parlant, i diu que és algú que ens ha donat alegria i felicitat.
Mira el que deia la Sílvia.
I és així, és així. John Williams ens ha fet més feliços. I és un retrat biogràfic de l'home que va fer popular la música sinfònica per cinema, perquè fins que es van fer els primers concerts de Star Wars no es feien concerts de música de cinema. Un defensor apassionat de les composicions per a orquestra, que mai ha fet i ni vol fer res electrònic, amb música electrònica, ni amb ordinadors. Ni
sí, ho escriu a mà. No, escriu clar, encara les llapis, notes a mà, amb llapis. Notes.
Després fas aquest art. Sí, sí.
I com això que us explicava dels concerts de música i cinema, és un defensor i impulsor d'aquesta mena de democratització. Explica el documental molta gràcia, no? que fins a aquell moment, bueno, encara li va costar alguns disgustos, fins que la cosa no es va posentar una miqueta, però que les orquestres no volien tocar música i cinema. Era com, no volem tocar aquesta merda.
Com si fos de sèrie B, no? Com sí, si fos la gestofa,
De segona.
Evidentment és una pel·lícula molt amable de personatges, és un tribut. També crec que no sé si deu tenir cap ombra aquest senyor,
Que ha de tenir ombra.
Tenir, però...
A veure, el senyor és molt gran ja, suposo que fer-li un homenatge en vida sempre està molt bé.
Està molt bé, tot és admiració.
I ell ho explica ell mateix?
Sí, ell surt en primera persona, està fresc quan es va fer el documental, que és a principis d'aquest any, perquè hi ha imatges que succeeixen gener-febrer d'aquest mateix any. Per tant, està molt arrelat a l'actualitat. Explica anècdotes sucoses, posa el focus en la relació d'estimació profunda i d'agraïment absolut entre Williams i Steven Spielberg. Els veus junts i és que els vols anar a abraçar. Perquè t'han donat tanta felicitat tots dos.
És que són història del cine per la generació dels nascuts als 70s, 80s i fins i tot 90s.
I els de després, perquè no els veieu? Perquè se
no, els de després també, perquè també. Els fills dels pares d'aquesta generació que ara diu l'Elisenda s'han menjat les pel·lícules perquè nosaltres els hi hem fet menjar i estan encantats d'haver-se-les menjat.
Sí, de fet això de la seva música que ha tocat a totes les generacions també s'explica molt clarament, no? Perquè alguns som entre Superman, Indiana Jones, després hi ha tota una generació molt posterior que el coneix per Harry Potter, que no n'he posat cap de Harry Potter,
crec
que ho penso, però perquè no és la
meva. Les noves generacions també és veritat, però, són Harry Potter.
Sí, és Harry Potter. I jo crec que per qui menys, Star Wars és de tothom. No? Meravellós, és meravellós aquest documental.
Meravellós, doncs, aquest documental sobre John Williams, que el trobeu a Filmin, m'has dit?
No, a Disney Plus.
A Disney Plus, perdona'm. Sí, fot-me a potu ara. Un quart i mig de 7 de la tarda, avui ens han recomanat Celeste a Movistar Plus, Mam & Mayo, Sky Showtime, Hermanas hasta la muerte, segona temporada Apple TV Plus, i de pel·lis, Gladiator, als cinemes, Polvo seran als cinemes i la música de John Williams a Disney Plus. Ara ens ho deia el Monti i ens ho recalcava la Sílvia Comet. Sílvia Comet, Àlex Montoya, gràcies i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Nosaltres fem una pausa i de seguida va, que regalo coses. Lots de galatetes i 30 euros per anar a comprar el Caprabo.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Elisenda Carot.
I ara entrem al búnquer.
Per on s'entra la Terra? Quan tu vens de l'espai?
Sí, bona pregunta.
Per l'eix. Perquè has d'anar per als Estats Units.
Has d'anar per als Estats Units.
Si algun astronauta ens escolta...
Si hi ha algun astronauta...
Algú que sàpiga de la matèria... No? Quan entreu la Terra, per on entreu?
Ja poseu el GPS directe?
És que és difícil d'encertar-ho, perquè la Terra està donant voltes al mateix moment, eh?
No estàs dient cap tonteria.
No estic dient cap tonteria. Tu has d'entrar i anar per als Estats Units.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món, jo no m'he mort.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Això és la teva cançó.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
La matinada d'aquest divendres a dissabte a les 2 estrena a Catalunya Ràdio.
Sònia, algú amb opinions contundents?
Home, el Jordi Costa.
Clar. Jordi, algú que expliqui molt bé el futbol?
Tio, el Ricard Torquemada.
Ui, sí. Ricard, algú que dispari amb sarbatana?
El tinc, Xavi.
L'Oriol Domènech.
És veritat. Uri, algú que ens aporti una mica d'optimisme?
Sens dubte, l'Àlex Almas.
Sempre positiu. Àlex, algú amb mirada crítica?
Hi ha algú millor que la Sònia Salmà?
No, t'hem vist. Tot això és el Club de la Mitjanit. Els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
Els diumenges a les 11 de la nit, al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Ens portarem bé i ho passarem millor.
Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit. A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Les dones i els dies, el programa que sí que et creu.
Ell va fer tota una feina amb psicòleg que el va portar a reconèixer que hi havia aquest abús de poder.
A mi, per exemple, fer la denúncia als Mossos a mi em va reparar més que no pas el judici. És igual, cadascuna troba el seu camí.
Me preguntava si jo quería estudiar cine. Él me decía, por ejemplo, que me podía enseñar él. Joder, claro que sí. Y es bueno, pero me tienes que hacer como modelo a cambio. Y yo, bueno, pero tiene que ser desnuda.
Si vius alguna situació de violència, escriu-nos a donesidies@catradio.cat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
En l'origen n'hi havia una. Ara n'hi ha moltes.
Cinema, sèries, documental, plataformes, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
Els divendres a les 12 de la nit, La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les totes.
De 4 a 7, La Tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot.
4 minutets i seran 6:45 de la tarda. Marta Pérez Verge, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé, avui allò tranquil·leta, la pluja, l'escalforeta del sofà d'aquí fora.
Ai, punyetera, home, et fotem una llar de foc i t'hi quedes a viure, eh?
Adormida, em quedo.
Doncs desperta't, perquè regalem coses, tu, fol-li.
Era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Y estaban pinchando el disco que a mí tanto me ponen. Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono. Y estuve oteando en la pista pa' encontrar un coche rojo.
Va, que regalem un lot de galetes Virgínia. Ja tinc per aquí la gent, eh? Oriol, bona tarda.
Hola.
Oi, Oriol, quina edat tens, estimat?
11 anys.
11 anyets? Des d'on truques? Sí. Oriol, des d'on truques?
Ah, des de Santa Perpètua de Mogoda.
Santa Perpètua de Mogoda. Que ja has plegat de l'escola, si no?
Sí, que estona.
Què has fet avui? Què és el que més t'ha agradat del que has fet a l'escola avui?
Educació física.
Hosti, veig que ets dels que t'agrada clavar colzes, eh, Oriol?
Bueno, normalment no m'agraden gaire els esports, però mira, avui m'ha agradat.
Avui t'ha agradat perquè heu fet alguna cosa especial a Educació Física?
Sí, perquè com ha plogut, doncs ens hem quedat tota l'estona al gimnàs.
Ah, i què heu fet? Saltar el poltre, jugar a futbol, handball, què heu fet?
No, lliure amb colçonetes, doncs
sí. Ah, el que has tingut tu és una estona de pati, Oriol, clar que t'ha agradat. Educació Física, sí, punyetero, sí. Claro. Escolta, Oriol, va, que et faig màxim 3 preguntes, si me n'encertes 2, d'acord? 2, t'emportes aquest lot gentilesa de Virgínies, d'acord?
Vale.
Vinga, va, primera pregunta. T'agrada el bàsquet, Oriol?
Més o menys.
Més o menys, d'acord, més o menys. A veure, Joan Peñarroya s'estrena aquesta temporada com a entrenador del Barça de bàsquet. La pregunta és, a quina ciutat vallesana va néixer Joan Peñarroya? Va néixer a Terrassa? Va néixer a Sant Quirze? O va néixer a Cerdanyola?
A veure... Sí, no sé molt bé de bàsquet, però bueno, diré Terrassa.
Diràs Terrassa? Doncs sí. Oriol, fliparàs. Correcte! Ja en tens una, Oriol, ja en tens una. Vinga, va, què vols que et pregunti? Sobre el Club Super 3 o sobre la Marató?
Club Super 3, vinga.
Vinga, va, som-hi, el Club Super 3. Tu, Marta, has estat a TV3? El Club Super 3 no, però...
No, el Club Sabartres no.
Et diré el nom de tres famílies, d'acord? I m'has de dir quina de les famílies del suposat Supertres és incorrecta, d'acord?
Vale, vale.
La família Beta, els Beta. La Noti, la Nets i en Petri. O la Colla Pessigolla.
La Colla Pessigolla.
Estàs segur, Oriol? Marquem la Colla Pessigolla?
Sí.
Seguríssim, eh?
Sí, sí.
Doncs la resposta és correcta, Oriol!
Moltes gràcies.
Oriol, t'emportes aquest lot, gentilesa de Virgínia, es disfruta molt de les galatones, i demà ja escola normal, no?
Sí.
A quin, tu m'has dit el municipi Santa Perpètua de la Mogoda, sí, no t'afecta la restricció de la consellera. Així que demà que vagi bé l'escola. Una abraçada, Oriol.
Adéu.
Que això li dona, no, l'Oriol?
Molt.
Escolta'm. A veure, anem a parlar Marina. Marina, bona tarda. Marina, Marina. Marina? No hi és. Gemma? Gemma?
Hola, bona tarda.
Hola, Gemma, des d'on truques?
Des de Viladecans.
Viladecans, Gemma. A veure, escolta'm.
Sí.
Et faré tres preguntes.
Vinga.
Si me n'encertes dues, t'emportes. Què vols? Lot de galetes o compra el Caprabo?
Compra el Caprabo.
Doncs vinga, va, tres preguntes. Si encertes dues d'aquestes preguntes, t'emportes 30 euros per comprar el Caprabo.
Vinga.
Primera pregunta. Pregunta sobre televisió, concretament sobre la Marató del 2024, d'acord? Quin d'aquests tres artistes sí que apareix a l'espot de la Marató? Aitana? Albano? O Manu Guix?
Doncs jo diria que Manu Guix.
T'ho has pensat bé, això, Gemma?
No gaire, perquè encara no he vist l'anunci. Però per regla de tres, el Manu Guix, suposo.
Aitana Albano Manu Guix, diu Manu Guix. I la resposta és... correcta!
Vinga.
Ja tens la primera a la saca, Gemma, per aquests 30 euros del Caprabo. Estàs cada cop més a prop. Vinga, va, parlem de cinema. Com es titula la nova pel·lícula protagonitzada per Eduard Fernández? N'hem parlat aquí a la tarda de Catalunya Ràdio. Es diu Los Destellos, es diu Societat Negra o es diu Marco.
Podeu donar alguna pisteta?
Va sobre un personatge que va existir realment.
Societat Negra.
Incorrecte. Ai. La resposta és Marco, que va sobre la vida d'Enric Marco, aquell senyor que es va fer passar per supervivent de l'Holocaust. Però no passa res, no passa res.
Va, que en queda una.
A veure, Marta, digues.
És que jo vaig anar al col·le, ens el van portar a una conferència d'Enric Marco i jo plorava.
No, tu ets emocionat.
Emocionadíssims, quin desengany.
I era un bulo, de veritat. Era més enganyós que les pulseres aquelles que et deien que et mantenien l'equilibri. Va, Gemma, tercera pregunta, d'acord? Si ho encertes, t'emportes aquests 30 euros per anar al Caprabo. Va, parlem de música. Uf, és difícil aquesta, eh?
Anda, no me diguis això.
Espera, que em busco una de fàcil, tu.
Va.
Mira, ja que estem aquí a l'exclusiu digital i tot queda a casa. A veure...
Vas passant moltes pàgines, eh, Lisenda?
És difícil. Però li vull posar molt fàcil a la Gemma. A veure, Gemma, quina d'aquestes cançons no és d'en Joan Dausà?
Ah, vinga.
Vinga, aquesta la coneixes, eh? Vinga, que controlo el Joan Dausà.
Però soc superfan del Joan, o sigui que, a veure...
Ja, ja. Vas anar al concert de Joan Dausà a Madrid o no?
No.
No te'n fares?
No.
Quin és l'últim concert que has anat en Joan Dausà?
Vaig anar a Girona, a l'Auditori.
Ah, allà no es va fotre de lloros.
No.
Recordes, no?, aquell pobret que va caure...
Sí, pobre,
Hòstia, no. Va fotre una bona patacada, eh?
Gran.
El que passa que ho va jugar molt bé en Joan Dausà, sí. Perquè després vaig anar al següent concert, que em sembla que es feia a les Ruïnes d'Empúries, i va inflar una barca, i va fer veure que estirava, però estirava sobre la barca inflable, que em va semblar meravellós. Bueno. A veure, que la Gemma està dient si calleu, però doneu-me els 30 euros. Va, quina d'aquestes cançons...
Les hauré de cantar totes, a veure, digues.
Ui, va, m'agrada això. Deixa l'antena en blanc, Fran, que ha de cantar, diu. Quina no és d'en Joan Dausà?
Va.
La gran eufòria...
Sí.
Jo mai mai... O Mil ocells?
Mil ocells.
Però no has cantat res, aquí, Gemma.
Home, perquè és que ja han sigut pim-pam en el meu cap i estava encantada.
I la resposta és correcta. Clar que sí, Gemma, t'emportes...
Que bé, moltes gràcies.
Aquests 30 euros per anar a comprar el cap bravo, gràcies per trucar-nos. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Adéu,
bona
única.
Bona tarda.
Adéu. Adéu. Vinga, va, podeu seguir trucant al 93-201-7474 perquè ara amb la Marta obrim refranys i, a més, hi ha joc, eh? Avui amb la Marta tenim pendent recuperar l'expressió que ens va dir l'Àlex Montoya, que avui t'ha tornat a donar una altra expressió fora d'antena, eh?
Sí.
A veure, Àlex, vols ser contactat?
Dona molta feina.
Busca la vida. L'últim dia que va venir l'Àlex, vas venir tu, perdona, Marta, ens va dir... Anar pet com un cistell. Mm-hmm. Ens va trucar molta gent de la zona de Lleida, oi, que recordo que
sí,
era Mollerussa, Isona...
Sí, sí,
correcte,
sí, sí.
Que ens deien, sí, jo faig servir anar pet com un cistell. Però abans, davant la previsió de pluges que tenim per aquests dies, volem fer un repàs del nostre refranyer. Hi ha gaire referències a la pluja, Marta?
Hi ha moltíssimes. Hi ha molts refranys sobre la pluja, però avui, per exemple, en podem tenir relacionats amb la pluja i la collita. Altres que relacionen la pluja i el mar, amb els animals. També tenen en compte la seva intensitat, des de les quatre gotes fins als ruixats que estem sentint ara. N'hi ha de tot. I avui nosaltres, justament, ens centrarem en els que fan referència a la violència de la pluja. Tenim, per exemple, la primera, el foc té aturador, que l'aigua no.
És tan veritat, això?
Ens confirma que el foc es pot contrarrestar, limitar, reconduir o fins i tot deixar que s'apagui sol quan ja ho ha consumit tot, mentre que l'aigua descontrolada és molt difícil de parar de dominar.
A més, aquests dies ho estem veient, estem tots, vamos...
Llavors, aquests desastres naturals ocasionats per l'aigua són molt pitjors, segons el refrany, que els ocasionats pel foc. En tenim una altra. Pluja de llevant no deixa res davant.
Pluja de llevant... Ostres, que les llevantades són fotudes, eh? N'hem parlat amb la Gemma Puig.
Llavors es diu que aquesta, aquí justament a la costa mediterrània, quan la pluja ve del mar, de tant en tant arrasa amb tot. També tenim pluja menuda ajuda. Si és plujassa, tot ho arrasa. Les precipitacions que cauen de forma intensa són més difícils d'assimilar pel terreny. I semblant a aquesta, tenim l'aigua és bona quan hi ha xut. Si n'hi ha massa, tururut.
És ben bé que la cançó d'en Raimon anava per aquí, al meu país no sap ploure, doncs això, tururut, si n'hi ha massa.
Per altra banda, tenim expressions amb la pluja com a protagonista, com per exemple, sempre plou sobre mullat, segons l'ha dit a la mala sort, sempre visita a les mateixes persones. Cada gota de pluja fa el seu fang, que fa referència a les accions de les persones, les quals, per petites que siguin, sempre comporten alguna conseqüència.
Que va rascant, va rascant. Encara que sigui poqueta cosa, al final l'acumulat...
Sí, tan bona com dolenta, mec. Quan plou molt, no hi val per aigua. És a dir, davant dels grans contratemps, no hi valen solucions a mitges, perquè davant d'una de grossa és difícil sortir-ne amb qualsevol cosa.
Absolutament veritat.
Bon dia és el que plou si no pedrega. Vol dir, no et queixis perquè podria ser molt pitjor. I per acabem una mica més positius.
Quan bon dia, és que estic... Encara... vaig repetint i vaig dient, com? Bon dia és el que plou si no pedrega. Doncs mira, és una manera positiva, no?, de mirar la realitat.
Exacte. I acabem encara més positius. Quan un es pensa que plourà, surt el sol. Vol dir que la vida sempre et sorprèn.
Ai, m'agraden, aquestes dites que tenen a veure amb la pluja, amb l'aigua. I ara sí, Marta, què has descobert sobre l'expressió que ens va descobrir la setmana passada l'Àlex Montoya i que diferents oients van corroborar que també fan servir?
Sí, ara ho deies, a l'Hisenda ens van trucar des de Tàrrega, Palaguer, Isona, però d'on ve? A veure, després de fer recerca i fer volar una mica la imaginació, també t'ho dic, he fet una mica de Joan Amades.
Ai, com m'agrada.
Tenim dues versions diferents.
Les teories de la Marta.
La primera, ens hem d'imaginar un cistell. El visualitzem és un estri que té la base, normalment ovalada, més petita que l'obertura i una nansa que va de costat a costat.
El típic cistell de Vímet, eh?
Sí, aquest d'anar a buscar bolets.
Correcte.
Aquesta forma de barca fa que quan tu el deixes a terra de qualsevol manera, allò sense pensar-t'hi massa, es balanceja de costat a costat, però no acaba mai de donar la volta al cistell. És com una barca. Llavors, aquest mateix balanceig és el que fa un borratxo quan camina. I per què he arribat a aquesta conclusió? Doncs perquè vaig preguntar a xarxes quines expressions feia servir la gent per anar borratxo. I una de les expressions que em van dir anar a la vela o anar carenat, que tot està relacionat amb el mar. I anar a vela vol dir també que la barca es belluga molt, però no acaba mai de donar la volta. Llavors, aquest mateix moviment és el que també trobem al cistell. D'aquí és aquesta teoria que m'he empescat jo.
Teoria que s'ha empescat la Marta? A veure, pot ser, però pot no ser, també.
Però és com tot.
M'agrada. D'acord. Segona teoria de la Marta. Aquesta.
Per la segona teoria ens hem de fixar en el trenat dels cistells. Els cistells estan fets de canyes, de vímet, de margalló, de joncs, tots ells entreteixits. El trenat, aquestes ziga-zagues, són les que fa algú quan va begut més del compte quan camina.
Aquesta m'agrada molt, eh? El trenadot de dir, ai, va ser com... No, sé com un cistell no era. Pet.
Era anar pet com un cistell.
Pet com un cistell.
Sí. I llavors, com t'he dit, aquests dies he preguntat a xarxes altres maneres de dir el mateix i us comparteixo un recull del que m'han dit. La primera, anar trompa. Justament no té res a veure amb l'instrument de vent, sinó amb la baldufa.
Ah?
Perquè trompa és sinònim de baldufa. Trompitxol, per exemple, és les baldufes que fem girar amb el dit. I la trompa és la que fas girar amb la corda.
Ah, llavors, això té més sentit, clar.
Quan una baldufa roda, allò, al final acaba fent aquella manera també inestable i va fent voltes i es va mallugant, igual que algú quan va borratxo.
Per tant, comences així i acabes a terra.
Sí, ja veus que moltes fan referència al caminar del borratxo. Sí, per tant, sí, jo crec que tan desencaminada no deu anar amb la meva teoria.
Seriosament, deu anar bé.
Totes...
Perquè el cistell balla quan el deixes a terra, sí que és veritat. I més en
I
un terra com pot ser...
també, que
sí.
El fan anar amunt avall. Vull dir que potser encara haurem descobert aquí. Anar de tort, anar pitof o pitofa. Que ve del llatí pitafus, que vol dir ampolla.
No ho sabia.
Donar allò, veure l'ampolla.
Aixecar el colze.
Sí. Anar calent d'orelles, anar torrat, pet o tou. Anar lluent o anar llustrat, que fa referència al que va borratxo, que especialment aquells comensals que van amb les cares ja vermelles i els ulls
lluents, el nasset, eh? Sí.
Després d'aquí. En porta més el cap que els peus i en balla més que no en toca. També tenim anar o agafar un gat, engatinyar-se, engatar-se.
Anar begat, aquesta és boníssima.
I no té res a veure amb els gats domèstics.
Aquí no estan.
Com a molt per al miolar, quan algú va borratxo, que a vegades també fa una mica el sermó. Però fa referència a les antigues botes fetes amb pell de gat, que eren petitones i es feien servir per beure a galet.
Mm.
Que, per altra banda, beure a galet també és una expressió que vol dir creure-s'ho tot. Aquest beu a galet.
Ah, que se les han passat totes, eh? Oh, sí. Boníssima, aquest beu a galet.
Llavors, aquestes petites botes contenien prou vi per emborratxar una persona. I d'aquí que vingui aquesta expressió. Algunes, fins i tot, arribaven a recordar amb la seva forma la d'un gat, la de l'animal. I si anem a buscar el diccionari del Cubell Moll, una de les definicions de gat, justament, és nom de diferents objectes materials que per llur forma o per llur aplicació poden comparar-se al gat domèstic, especialment botella de cuiro d'un o dos litres de cabuda per portar i beure vi.
Carai.
O sigui que ja veiem que ve d'aquí. I la paraula borratxo també ve d'un recipient fet de pell de cuir per portar-hi el vi, que és, en diem nosaltres, borratxa. I justament els italians, a la cantimplora, en diuen borratxa.
Oh, boníssim! Això ve de l'italià, m'encanta.
Que ve d'aquest, en fan servir... De fet, en català tenim, borratxa, com a tal, amb TX.
Ah, borratxa, eh?
La borratxa és aquest recipient.
Ah, amiga.
I d'aquí, borratxo. I justament coincideix que també ve del mateix origen, amb italià, borratxa, que s'escriu amb dues Cs, que fa aquest so de X amb italià. Més maneres de dir-ho. Agafar una bufa, que segurament ve d'origen onomatopeic, de bufar quan estem una mica marejats. Agafar una pítima, que fer pítimes vol dir fregar els polsos i els llavis, allò amb vi generós, per fer retornar una persona.
Ah?
Està així marejat...
Home, li fots alcohol i ja veus tu si et retorna.
Agafar una torradora o torrar-se de l'escalfor que sents a les galtes. Agafar o portar una mantellina.
Bona, aquesta.
Joan Amades ens explica que antigament es feia servir la mantellina per escalfar-se mentre es treballava. I, a més, per si no n'hi havia prou amb la mantellina, es menjaven alls, bitxos i vi, que se l'amagaven sota la mantellina. I d'aquí que aquell qui porta mantellina també...
Està amagant coses. Una ampolleta, potser, eh?
Anava bevent.
Ah.
O, per exemple, portar un pet com un cadirer. Que aquesta l'he buscat perquè també m'ha cridat l'atenció i dic, entre el cistell, el cadirer, a veure aquí què tenim. Doncs és perquè els cadirers treballaven asseguts molt a prop de terra per tenir mà tots els elements necessaris per treballar. I després d'estar molta estona així, quan s'alçaven, les cames els feien mal i deurien fer figa, igual que quan camines sota els efectes de l'alcohol.
Borratxot. Ah, boníssim. Boníssim.
Me n'han dit moltíssimes, ja ho
veus. I tot això als oients?
Sí, sí. Per les xarxes van fer la pregunta i ens en van anar dient. Tenim empillucar-se, agafar la pinya, anar del revés, agafar una mona... En tenim moltíssimes.
Déu-n'hi-do quantes expressions hi ha per dir el mateix. Segur que n'hi ha moltíssimes més. Però cap a on anem ara, Marta?
Ara anem ràpidament a un com podem dir en català. El refrany que us porto avui és a falta de pan, buenas son tortas. Aquest el fem servir per expressar resignació quan no podem obtenir una cosa i ens hem de conformar amb una alternativa.
D'acord, i com ho podem dir en català?
Doncs podem dir qui no té tall, rosega els ossos. O qui no pot segar espigola.
Mira, això és bonic.
Qui no pot llaurar amb bous, ha de llaurar amb vaques. A falta de truites, bons són els barbs, que això es refereix als peixos, tots dos, tant les truites com els barbs, o val més pa fort que pa poc.
Ai, tant. Més val que estigui dur que no tenir-ne, no?
Exacte.
Vinga, va, i acabem jugant. El 93-201-7474, podeu trucar-nos al 93-201-7474 per participar al concurs que ara mateix farà la Marta i us podeu endur un lot de galetes gentilesa de Virgínies. 93-201-7474. Amb quines paraules juguem avui?
Avui juguem amb quatre paraules, justament, i no és per res, i no es vull tirar cap indirecte a tu, Elisenda, relacionada amb els refredats.
Ah, què vols dir? Què m'estàs volent dir?
Res. Ha sigut l'atzar.
Antònia, bona tarda. Antònia?
No.
Antònia?
No potser és cartolina. Hola.
A veure, què parlen? Què dius, goma Eva i cartolina? Què estàs fotent, Antònia?
No, res, que estic en un súper comprant.
I què compres, goma Eva i cartolina?
Per fer coses de Nadal, sí.
Ah, coses... Agafes manualitats?
Sí.
I què fas amb la goma Eva i la cartolina?
Bueno, tinc intenció de fer trencanous, a veure si me'n surto.
Ui, és que fliparàs, perquè la tarda de Catalunya Ràdio estem preparant precisament una cosa que té a veure amb manualitats i Nadal.
Mira,
t'ho explicaré... Mira, la setmana que ve t'ho explico. Perquè és exclusiva, però ja t'he donat una mica l'exclusiva, Antònia?
Vale.
A veure, no deixis la goma Eva ni la cartolina perquè juguem amb tu. A veure, d'aquestes quatre paraules que et dirà la Marta, relacionades amb els refredats, oi, Marta, m'has dit? N'hi ha una que no és correcta. Tot i que totes semblen barbarismes, d'acord? Para molta atenció.
Va, vinga.
Endavant.
Les paraules són catarro.
Sí.
Candela.
Sí.
Burilla.
Sí.
Carraspera.
Quina diries que no és correcta?
No m'ho pots repetir, és que diuen tantes que n'he perdut pel camí.
Catarro, candela, burilla, carraspera.
Jo diria que és la candela.
Candela, doncs fem una cosa. Sí? El comodí Fran Domènech. Fran Domènech, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Me n'has d'eliminar, però que l'Antònia la tenim comprant.
A veure, va, Antònia.
M'has d'eliminar dues preguntes, dues
paraules.
Respostes, dues paraules.
Sí.
De les possibles respostes.
Vinga, va.
El comodí del 50%, Fran Domènech. Quines et carregues?
A veure, Fran.
Em carrego la B i la seva.
Candela i burilla.
Sí.
Candela i burilla. O sigui, et carregues una de les que ha dit, eh? Ens queden, doncs, catarro, carraspera.
Quina és incorrecta,
Antònia? A veure, Antònia, va, per favor, eh?
Jo diria carraspera, perquè catarro em sona de barbarisme.
Doncs és... Correcte!
Antònia, de moment t'emportes el lot de gentilesa de Virgínies. No pengis, perquè la Marta ens explica el per què és incorrecte carraspera i no ho són ni catarro, ni candela, ni burilla.
En català no diem carraspera, diem respera. A la gola, espró, respor, irritació, reutija, rotija, estossecto, estossera, tossida, tossina, però no carraspera, que és un castellanisme. En canvi, sí que podem dir catarro quan parlem de la malaltia infecciosa i molt contagiosa caracteritzada per molta tos violenta, la tos farina, però també la podem fer servir per referir-nos a la inflamació aguda o crònica d'una membrana mucosa amb hipersecreció. Això sembla molt així... Molt
constipat.
Sí, és el constipat o refredat fort, que es tracta d'inflamació a les vies respiratòries, però també pot ser gàstric o intestinal, per exemple. I la denominació catarro prové del grec catarreo, que vol dir fluir.
Boníssim.
Justament, de l'enfilall de mocs que pengen del nas, sobretot dels nens petits, en diem candela, però també en podem dir caramells, penjolls... Tenim moltes maneres diferents de dir-ho. Regalins, de tot.
M'agrada molt caramells.
I fem borilles, torraines, pilotilles, mandonguilles, busquem petroli quan ens traiem mocs secs del nas.
Ai, per favor. Marta, moltes gràcies, estimada.
A vosaltres, com sempre.
Antònia, no pengis, que et prenen les dades. Una abraçada. Fins ara. Gràcies, Marta. I anem amb Fran Domènech amb una última hora. A veure, què ha passat, Fran, que m'ho atures tot per aquesta última hora?
A veure, tu saps que començàvem el programa anant al País Valencià amb el Miquel Jarque.
Correcte, Miquel
avui
Jarque.
Estan molt pendents del que passava en aquella zona perquè el rei d'Espanya havia d'aterrar i, de fet, en directe doncs, hem narrat com aterrava l'helicòpter de Felip VI en aquell moment. Aquesta és l'actualitat del dia. Hem estat molt pendents també de la roda de premsa de la consellera Parlon. Per tant, hem d'estar pendents
de
dels efectes de la Dana. I jo porto una notícia d'última hora. Ho hem llegit fa una estona al diari El Mundo i els oients de l'exclusiu digital doncs ho han de saber. La reina Letícia ha estrenat arracades d'una marca valenciana en homenatge als afectats per la Dana. Això és una notícia ara mateix d'Arantxa Navarro.
I... bueno, un moment.
No, és que...
O sigui, que el seu homenatge
és portar
arracades d'una marca valenciana.
I lo más remarcable, diu l'Arantxa, de su look, eren los pendientes en forma de estrella, molt important, perquè no els poden veure els oients, però se'ls poden imaginar, pertenecientes a Singularu, que és aquesta marca, i diu l'Arantxa, per tant, ara teníem la informació i ara va a l'opinió, sin duda un guiño a los afectados en esa provincia. És a dir,
bonica,
no ho sap, no ho sap, però
no ho especula.
Ella ja interpreta que el model Superstar, que és el que portava en aquest cas la reina d'Espanya, fets de ser inoxidable, amb bany d'or, i a la pàgina web, ho he consultat, es venen actualment per 17,99 euros.
Clar que sí, s'ha de ser terrenal, Leti.
Molt bé, una reina del poble. Afegeix també al Mundo. La reina ha lluit un look neutre, gens cridaner, ara ja em fico en el terreny de la Júlia Cot, en el seu uniforme de treball, un discret vestit de pantalons en to verd grisenc, de blazer creuada i pantalons rectes al turmell.
M'agrada molt perquè has escrit tota una frase que no has entès res més que turmell.
No, i total, per dir la marca que porta, una marca que és en aquest cas Bimba i Lola, i atenció, perquè el vestit que ha fet servir la reina d'Espanya en aquesta recepció ja el va fer servir l'any 2021.
Ui, que és reciclar, per favor.
És a dir, no ha estrenat el vestit. Sí, les arracades, com guiño a los afectados,
però el vestit,
però no el vestit.
És reciclat. Molt bé, Fran Domènech, gràcies per aquesta exclusiva.
Home,
no exclusiva.
Ho sabia de saber.
Fins demà, estimat.
Adéu.
Va, fem l'última i marxem. Estimada Júlia Cot, han intentat fer la competència, eh?
Sí, ja ho he vist, està molt bé,
èxit,
està molt
difícil. Èxit.
Molt documentat, eh, en Fran Domènech?
A mi sempre m'ha al·lucinat això, de que quan veuen una foto, i com Robocop, fan un escàner de tot el
és
que
bèstia,
porta.
És bèstia,
eh? Jo penso, però això deuen fer el Google Lens, no? Aquell de...
M'imagino, perquè jo no sé reconèixer unes arracades de ningú en cap cas.
No, jo ni les meves, de vegades. Però, sí. Aquestes són meves o són de...
Saps? O són de la nena.
Sí, o la són gran de la nena, no sé de qui són. És igual, jo me les poso, si em caben.
Escolta'm, Júlia, a veure, avui, històries del cort, de què va?
Sí, avui parlarem de la família reial noruega, perquè estan molt preocupats
a
Noruega, perquè la princesa Mette Marit, que és la futura reina del país, perquè està casada amb el príncep hereu, en Håkon, suposo.
Al principi la Mette Marit no la volien gaire, no?
No, perquè és plebea, és d'origen plebeu.
Me'n recordo.
I ella haurà d'anar, doncs aquí l'escàndol, bueno, la preocupació del país és perquè la princesa Mette Marit haurà d'anar a declarar pels delictes del seu fill, el Marius Borg. En principi, de moment, no se li imputa res, simplement perquè volen conèixer la seva opinió dels fets i esclarir alguns dubtes. No sé si heu seguit el cas, però molt resumit, és aquest mes d'agost passat, el Marius Borg, de 27 anys, que és el fill de la Mette Marit amb una relació...
Quants anys té, en Marius?
27.
Oh, Déu-n'hi-do.
I és el fill de la Mette Marit amb un traficant de drogues.
Ah, això, perquè abans... tenia un fill,
exacte.
Aquesta.
Bueno, no, perquè tenia un fill, no, perquè havia estat amb un traficant de drogues, sobretot.
No, també era perquè tenia un fill.
Bueno, en aquest noi, en el Marius, el van detenir el mes d'agost per pagar la seva... per agredir a la seva nòvia. Dies més tard, dues exparelles d'aquest noi van sortir i van denunciar que també les havia maltractat físicament i psicològicament quan estaven junts. Li van imposar un ordre d'allunyament que ell es va saltar, la va trucar, aleshores el van tornar a detenir i finalment, uns dies més tard, van detenir un sicari que havia estat contractat per matar la noia.
No m'ho puc creure.
No va dir qui era, però a veure. Com a partida de Cluedo és bastant fascinant.
Era allò de... Hay ceniza en fumao, eh?
El mayordomo con el candelabro no, ha sido Marius.
Per favor.
Fins aquí, aquests són els fets que van tenir lloc a finals d'agost, principis de setembre, i han abocat la Casa Reial Noruega, com deia, doncs, que era de tradició més aviat discreta, excepte per aquella fila que es va casar amb un xaman de Hollywood de les estrelles, que ja ho vam explicar. Bueno, total, que estan en crisi, vale? I la ciutadania noruega doncs està flipant salmons, perquè entenc que allà no flipen mandarines, sinó
salmons, perquè són noruecs, clar que sí.
Vale. Quan passa tot, la família reial diu que lamenta molt els fets, dona credibilitat a les noies, en part perquè el Màrius reconeix que ho ha fet, però que diuen allò de no farem declaracions perquè ara tot està en procés judicial i Déu me'n guardi d'intervenir. Vale. El que passa és que la cosa no queda aquí i van sortint publicacions que cada vegada són més difícils de gestionar per la Casa Reial. Per exemple, el Màrius reconeix els fets, diu que ho lamenta, que no hauria d'haver passat, però és que saps què passa? Que tinc un problema d'abús de substàncies.
Ah, no sé jo, són les drogues.
Exacte, que és el que tota la vida s'havien dit drogues, perquè els macarrons també són una substància. I vull dir, tu te'n pots fotre plats, tres, i en principi, vull dir, això no t'altera el comportament, ara fotre't tres plats de cocaïna.
Ah, clar,
vull dir,
és el mateix que fotre't dos polvorons. Exacte.
Bueno, diu, no, és que tinc un problema d'abús en les substàncies, estic fent cometes als oients que no em veuen, i també té problemes amb l'alcohol, i que ara aniré a rehabilitació. Diuen, vale, bé,
què passa? Oblidat, doncs.
Dos dies després, el pillen al supermercat comprant un pack gegant de birres.
Home, això és una
sobre,
substància.
I quan veu que li estan fent la foto, els hi fa el fuck you a la premsa.
La botifarra, eh?
Sí, els aixeca el dit del mig que diuen les meves filles, clar. Que aquest noi era conflictiu se sabia, eh? Era un secret a veus que s'ajuntava amb gent perillosa, que eren narcotraficants. De fet, quan peta tot, es filtren uns àudios d'ell parlant amb la policia, que la policia el va fer anar a la comissaria i li va dir, Màrius, sabem que t'ajuntes amb gent xunga perquè els estem seguint, els tenim vigilats, t'hi hem vist, aparta't perquè tu ets qui ets. Exacte. I el Màrius, amb els seus sants de llonsis, diu, això està als àudios, diu, és que m'és igual perquè hi ha un pacte amb la premsa i això no se'n pot parlar, per tant, m'és igual.
Ah, privilegi el nano, eh? Ja, sobradillo sí. De no saps quins són mis padres o què?
Exacte. No, però és que en primer lloc, clar, la policia, en comptes de detenir-lo, si ha fet alguna cosa delictiu, avisant-lo de que no ho faci, i en segon lloc, doncs, que fa evident que la família reial pressiona els periodistes perquè no pressionin certes informacions. Però què passa? Que els fets que se li imputen ara, els del maltractament, són tan greus que tu saps com quan el rei, l'emèrit, es va trencar la cadera, el maluc a Botswana, i va començar a sortir tota la merda, doncs ara aquí es deia, tiramilles, i comencen a sortir escàndols del Màrius.
Però
tipus,
que ha trigat.
Accidents de trànsit i cotxes estampats per conduir sota els efectes dels macarrons. Festes salvatges amb els seus amics narcos.
Oi.
A la casa familiar, o sigui, a la residència dels futurs reis, del Håkon i de la Mette Marit.
Hijo de puta, que soy un príncipe.
Festes on, a més, els convidats van robar objectes de valor.
Hòstia,
mira aquest pal d'or, que xulo, me l'emporto.
Que guapo, això quedarà que molt guapo.
Em sap molt de greu a mi pel pobre príncep Håkon, que segurament... Carinyo, tu has vist el meu sceptre reial?
Ja no sé on l'he fotut, tu.
És que no sé on l'he fotut. I has mirat el calés dels sceptres. El calés dels sceptres. Bueno, clar, un petit conflicte familiar que es va originar. Segur que al final van culpar el servei, que és el que fan els rics. Jo culpo les meves filles quan em falta alguna cosa, els rics a la minyona. Vull dir això
ve així. Se'ls ha fotut, la Maritresse.
I després, la premsa alemanya també va publicar tres fotografies fins aleshores inèdites del Màrius, on se'l veu. En una, ensenyant una bosseta plena de macarrons. Vale? Torno a fer macarrons amb cometes.
Màrius.
No, estic parlant de cocaïna, sabia?
Vale, sí.
Vale. En una altra, a la segona foto, en el Màrius porta una pistola, una ampolla de Dom Perignon, un Rolex i un cinturó ple de bitllets.
Un campeón, tu.
Que com a disfressa de Halloween, no sé... De gilipolles vaig, no sé. I a la tercera foto se'l veu portant una samarreta d'en Simba, que és el lleó del rei Leó, que tu dius, bueno, això no passa res. Sí que passa, perquè la samarreta en qüestió, en Simba, està esnifant una ratlla de cocaïna mentre diu, fuck the kingdom, que li donin pel cul al reina. I jo, a veure, ara et parlo de memòria, però juraria que això no és marxandatge oficial de Disney.
Ah, no, home, no, a mi no em sona gens, eh?
Vale. Que és evident que és una referència, doncs, a com se sent ell. Evidentment, en aquella casa, doncs, tenen un problema molt gros i la gent no està contenta amb com ho està gestionant la família reial, perquè, per una banda, recordem el... Ah, no farem declaracions, perdona. Ets la família reial, vull dir, el mínim que et demano és que et donis explicacions, que vull dir que t'aguanto perquè un dia el teu avi es va allò, compte que Déu m'ha dit que això és meu i m'ho quedo.
Exacte,
vale?
Ja que t'aguantem tot això, parla i explica't.
A sobre parla. Per altra banda, ara s'ha sabut que la policia va avisar Mette Marit, a la mare, abans que la tinguessin al Màrius, la va avisar de manera, li van dir, escolta, que anem a detenir-lo, de manera que ella va poder anar a casa del fill i netejar-la. No netejar-la
per... La mateixa Mette Marit, eh?
Sí, no per passar-li una Hackspino perquè quan vinguin s'ho trobin tot bé. No, vull dir netejar-la per amarrar proves, bueno, substàncies, coses que poguessin comprometre en Màrius. I finalment, tercera cosa que ha indignat els noruecs és que l'advocat que han contractat per defensar en Màrius és un advocat expert en casos de la màfia.
Màrius, per favor.
Màrius, per favor, això dic jo.
Bueno, clar, davant de tot això, el rei Harald V, el sogre de Metemàrit i l'avi polític d'en Màrius, l'ha esborrat de la web de la família reial i li ha prohibit l'entrada a la residència familiar, no sabem si per decència o perquè té por que li robi la corona. Aquest senyor, per cert, que és el monarca en actiu més gran d'Europa. 87 anyazos i... saps de qui és ex?
De qui?
Anys 60, de la reina Sofia.
Oh! Oh, per favor.
Ara la reina Sofia deu pensar... Doncs no està tan malament en Froilán.
Per favor! Júlia Clot i les seves històries del cor. Gràcies, estimada.
A vosaltres.
Ara posem punt i final aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, ara en l'exclusiu digital. Demà hi tornem, els que seguiu aquí. Demà hi tornem per l'antena convencional a partir de les 4 i fins les 7. I ara us deixem amb el partit, amb la TDG, perquè comença a 3:15, no, això, Fran? A 3:15 de 7, oi?
El partit comença a 3:15.
Ai, ha començat!
I segueix plovent.
Oh, és que ben parat. Segueix plovent, per tant, no l'anulen, no ens quedem l'antena fins a les 9. Demà, a partir de les 4, ja serem dimecres a la Terra de Catalunya Ràdio, Biel Duran i Estel Soler, a partir de les 4. Adéu.